Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Aviam què passarà avui.
Estàs allà dalt volant i t'agafa un atac de... Hòstia, que has de fer caca, què?
Si l'ho fotut per sota.
Aquí sí, portem un pitoflà, porto un tubo.
Un pitoflà?
Com?
Pitoflai, eh?
Diguem pitoflai.
És sí, per és pixar.
Un... Però pot haver passat que algú vagi pel carrer i digui ai, un colom, i digui, me cago en Déu, que això és més grosa.
Això és en Santi.
No, això no, però cales de plata no ho podria ser.
Ah, sí? A Mercè, per la tele. Santifon, eh? Santifon, eh?
Santifon, què ha fet aquest home?
Aquest home es llença així en parapent.
Oh,
en parapent de... no podria.
Els dos millors de Catalunya.
Sí,
I tres cops, ha sigut tres cops campió d'Espanya.
Un campió.
Vull dir, una cosa...
Com saps tantes coses?
Perquè jo sóc molt aficionat a aquesta gent que vola.
També parlarem del confeti.
Vinga.
A mi m'emprenya molt el confeti.
No, home, no, que fa festa i fa alegria.
Xtei, que arriba el jefe.
Déu us guard.
I visca el Batlle!
Originalment el confeti no era confeti.
Ja hi som. Eh? Com ho explico? Que el confeti no era confeti? Com?
El confeti, els paperets de colors,
sí,
no són l'origen autèntic del confeti. De fet, en diem confeti perquè en italià vol dir confits, carmels, dolços.
Mira.
Un confeto en italià és un carmel i confeti és el plural, carmels, que és el que es llançava a Itàlia en les celebracions, sobretot els carnavals a partir del segle XVI.
Oh, mira, així els de Vilanova i la Geltrú són tan benets com semblen. Eh?
Exacte. De fet, a Vilanova i la Geltrú, que sabeu que llança en Carmel, pel carnaval, podríem dir que són els únics que ho fan com es feia originalment al carnaval de Venècia.
Fixa't.
Allò és el confeti autèntic. Llavors, cap al segle XVIII, algú va començar a veure que llançar carmels tenia alguns inconvenients, sobretot que era molt car.
El preu. El mal que fa quan et cauen a sobre.
També.
Està clar que llançar paper és molt més barat.
És més, també trobo que vam passar el paper dels carmels al paper molt de pressa,
sí,
no?
És molt radical,
vull dir,
el canvi.
Sí. Ja, entenc que els carmels són cars, però abans d'arribar a llançar trossets de paper, buscar una altra pipa, tira pipes.
Pipes. Però les pipes són grises.
Pintades.
No fan festa, les pipes.
Ara perquè ja ho tenim assumit, però jo m'imagino a la reunió que va arribar el tio que va decidir, de dir, escolteu, a partir d'ara, en lloc de tirar carmels, tirarem paper.
Hòstia.
Vull dir, els has de tenir molt ben posats.
Has d'estar molt convençut de la idea que portes a la reunió.
Has de portar un bon PowerPoint allà, per explicar-ho.
Té noms i cognoms, aquest senyor. És Enrico Mangili, el 1875. Va començar a comercialitzar trossets de paper com a confeti, fent servir les restes del paper de la cria de cucs de seda.
Ai, quin fàstic!
Mira,
però què vols dir?
Bueno, que feia servir uns papers pels cucs de seda i llavors, per aprofitar allò, ho van fer petit i ho tiraven pel carnaval. Després, París incorpora els paperets de colors al seu carnaval i de mica en mica ja es va estenent a tot el món.
És un merder el confeti, vull dir, jo no ho suporto.
És terrible.
Hòstia, recollir tot allò...
A les celebracions, quan el Barça guanya una competició ben parida,
sí,
i veus els jugadors allà, que a vegades tiren tant confeti que no veus ni els jugadors.
Sí, és veritat.
Queden tapats de confeti.
Sí, 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 no?
Que tot allò, recollir-ho de l'herba, ha de ser un merder també.
També.
Perquè allò ho recullen i ho tornen a fer servir o es llença aquell confeti?
Es reutilitza.
Ah, sí?
Es reutilitza, paio. O sigui, el que es tira a la final de Champions,
sí,
després es recull tot i es tira pel campionat de Lliga.
Ah, sí.
Un cop s'ha fet servir per la Lliga, es recull tot i es tira per la final de Copa del Rei.
Però guardar-ho s'ha de tenir molt clar que la guanyaràs, eh?
No, però això ho fa una organització.
La FIFA.
Això és la FIFA. Guarden amb saques, amb un graig.
Va perdent una mica de qualitat,
també. Sí, però això es pot anar mantinguent, vull dir que es va conservant i després ja passa, per exemple, de la final de la Lliga, passa a segona divisió.
Sí.
Passa a primera ref.
Sí. Ja va perdent color.
I acaba a quarta catalana.
I aquell,
l'any que vam guanyar la Lliga Arbúcies, va passar per Arbúcies.
Sí, sí,
un confeti que havia celebrat...
A la Champions.
El Bayern de Múnich a la Champions.
Fixa't.
Era el mateix confeti. I eren paperets grocs, no?
Sí, sí, sí. I ha acabat amb els alevins de Lloret de Mar. Sí, sí, és el mateix del Bayern, ha acabat a Lloret.
I llavors ja el llencen, entenc.
No.
Depèn, a vegades el tornen a agafar, el repinten.
Sí.
I el passen al bàsquet, que ja són esports més minoritaris.
O els fills dels jugadors per fer la comunió, alguna
també
festa.
Així ho fan.
Li donen amb el Lamine Yamal perquè ho tiri amb la comunió del seu germà, aquell petit.
No, la comunió, vols dir?
No, perquè no la fan.
No.
A la festa d'aniversari.
A la festa d'aniversari tiren confeti?
Del Lamine Yamal, home, si hi havia nanitos i tot, com no hi havia d'haver confeti? Suposo que sí.
Sí.
Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença. Sí. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Avui ens visita un savi per conèixer. Un home que ha passat mitja vida sense tocar de peus a terra. Amb 64 anys està entre els millors de Catalunya en vol en parapent. Un esperit lliure i aventurer que ha fet més quilòmetres entre els núvols que per carretera. I, per si no fos prou, també va ser 3 vegades campió d'Espanya d'ala delta.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Santi Font! Màquina! Santi, què has menjat avui per esmorzar?
Ah, aquesta sabia que me la preguntaries, sí. I he fet un esmorzar especial.
Sí?
Una llesca de pa amb colacao i oli d'oliva.
Oh, boníssim! Boníssim, m'encanta.
Que si això és de Girona, eh?
Home, hosti, això m'encanta a mi. Hòstia, m'agrada molt.
D'on ets tu, Santi?
Jo sóc de Salt.
De Salt, eh?
I què?
Ah, no?
No, home, perquè... Sí, pensava venir amb una samarreta que deia que van fer els de Salt, que deia soc de Salt i sota ficava, i què?
I què? Molt bé, molt
sí,
bé.
Sí, soc nascut a Salt, però estic a Garriguella actualment.
Escolta, 3 vegades campió d'Espanya?
Ui, això és una vida anterior.
Sí. No, home, però, carai, ostres, i encara voles 64 anys? No té edat, això del parapent?
Què va, no? Veiessis allà a Santa Brígida la joventut que hi ha.
Sí?
I jo quan hi vaig soc més jove.
I el més gran? Tu.
Ho deia en Jaume.
En Jaume de Garriguella?
No, en Jaume d'Arbúcies.
Ah, en Jaume d'Arbúcies.
Abans ho he dit, en Jaume Terrés.
Hòstia, sí.
En Mota.
En Mota.
Sí, encara vol,
sí,
en Mota,
sí, sí, Salta Muralles li dèiem.
Salta Muralles.
No, li diguem, sí.
Què vol dir Salta Muralles?
Ja, te'l diré trobar a casa seu.
Va anar un dia al castell d'Hostalric, va voler saltar i es va quedar allà penjat.
Nosaltres no ho explica això, eh? No ho explica això, en Jaume.
Nosaltres per la ràdio el fèiem sortir, que deia que... Bueno, ell era el director de l'oficina del Banc de Sabadell.
Sí.
Saltava muralla, eh? El director de l'oficina del Banc Sabadell.
Sí.
A quina... D'Arbúcies?
D'Arbúcies.
Mota.
Va perdre el dit, hòstia.
El jutge de Pau.
Ah, sí, que fa coses, aquest home.
I va perdre el dit.
A on te'l va perdre?
Va apretar un paramotor per darrere, ah. I l'Alice se li va emportar...
Oh, no!
Llavors em feia decisions, anàvem a fer una reunió amb ell, demanant-li un crèdit o així, i li dèiem, tu, que no ens enganxem els dits aquí.
Bueno, jo pensava que sent el director del Banc Sabadell, vull dir que hi ha molts deutes que, no?, quan no es paga, et tallen un dit.
No era això.
Bueno, no em desorienteu l'entrevista. Sisplau, estàvem aquí amb el Santi Font parlant de parapent i...
Bueno, de volar.
I de volar, i d'ala delta. Ens es pot explicar una mica la diferència entre un ala delta i un parapent?
És el mateix esport, el que passa que l'avió és diferent. Un és vertebrat i l'altre és invertebrat.
Ai, carai.
Què vol dir això?
Home, que no té ossos, el parapent és... És un...
Parapent és com un paracaigudes, és una tela.
Sí. Sí. I l'ala delta, pues, és rígida, té ossos.
Hi ha una estructura, diguéssim, no? De... Bé, bé. Digues.
No, bueno, que ha anat evolucionant. O sigui, l'ala delta ja està una mica... Ja està, ja...
Què vols dir, ha passat de moda?
Sí, són dinosauris, ja.
Ah, sí?
Sí.
Ostres!
Sí, la gent s'ha anat passant al parapent.
Sí, però vas, per exemple, a Àger i només hi ha en Tassi, en Joan volant, o dos o tres... amb ala delta. Tot l'altre és parapent.
Perquè és més fàcil anar amb parapent que amb ala delta?
És més fàcil d'ensenyar totes les i més fàcil d'aprendre. Mm. I
seguretat és igual?
Això depèn del
que condueix.
De l'índio.
De l'índio que passa.
Dóna la sensació que us coneixeu tots. Dius en Tassi, sí. Joan...
No, també ens diu com si us coneguéssim nosaltres. Sí.
Home, jo porto llista de gent a anomenar, eh?
Ah, sí? Ah, que...
Serà llarga aquesta entrevista.
Sí, no, home, és que hi ha gent molt ferma, eh? Vull dir, el cap de setmana vola la gent i no surten al telediari.
Clar.
I han fotut unes volades, s'han anat... Bueno, cap de setmana aquest passat, el dijous i divendres passat,
sí.
La gent va sortir d'Àger, se n'en va anar a l'Aneto i va tornar.
Què dius?
Volant.
100 i escaig quilòmetres. Jo me'n vaig anar fins a Piedra Muntanyesa, allò, Serra Ferrera, i després vaig tornar.
Què dius, ara?
8 hores de vol.
Oi, i no gastes gota de gasolina, eh?
En canvi només
surt. Sí, sí que en gasto.
Ah, sí?
Sí, vaig agafar l'autobús fins a...
No
rigueu.
No rigueu.
Ja us en foteu.
Vaig agafar el tren de Vilajuïga fins a Figueres. De Figueres fins a Olot amb autobús. M'esperau amb Marc Sarsenegues i vam anar.
Ja n'ha sortit un altre, la llista.
Sí. Sí. Ja I després allà, a baix, a Àger, autostop cap amunt. Però això,
autostop?
Sí, perquè ens pugessin a dalt.
Clar.
Som gent gran.
Sí, sí.
Els joves...
O la gent gran no en fan d'autostop normalment.
Sí, home,
els joves fan hike and fly, que en diuen en anglès.
Com?
Caminar i volar.
Hike and fly.
Sí, i pujant a peu. Hòstia. El temps que nosaltres vam pujar a dalt amb el cotxe,
ja l'has dit.
En Manel Gras.
Manel Gras.
Va pujar corrents.
El també, el pots pitjar aquest.
Sí, Manel Gras, un gran...
Va pujar corrents, en Manel Gras?
Sí.
Sembla perquè... que no pugui ser.
Sí. Va arribar rebentat a dalt, eh?
Bueno, jo li dic Manel Gas, perquè va tota bufa. Sí. Però no, els joves, ara, el que està més de moda és sortir, pujar, corrients, volar i seguir volant i caminar i volar i anar fent pels Pirineus.
Està bé.
Per cert, que es fa la Xpir aviat.
Sí?
Que és una cursa,
és la competició més bèstia que hi ha o no? És de les més guapes.
Home, els X-Alps també és molt bèstia, perquè sí. Allà fan 1.600 quilòmetres.
Déu-n'hi-do.
I aquí faran la travessa des de Orambilla, o no sé.
Onda Rívia.
Allà...
Surten d'allà corrients tocant l'aigua i a la primera muntanya que volen van seguint tal, fins al Port de la Selva.
És com els gerrons, però volant.
Volant i corrients.
Bé.
I és impressionant, els segueixes per internet i foten unes volades. I aquest any hi hauran d'aquí a casa, bueno, una bona colla.
Quina durada té això? Quan hi tardes a fer aquest recorregut?
Ara han de fer S's, els hi fan fer S's amb el GPS, perquè en recordo es fa cada dos anys, en Mauren va arribar, el tercer dia estava a Navata. Tercer dia.
A Navata, ja.
Tercer dia a Navata. A Navata ja caminant i ja va arribar...
Santi, parles de molts quilòmetres, la gent que no està molt avesats a aquest tipus de vol, com s'aconsegueix, perquè no hi ha motor amb el parapent ni amb l'ala delta, com s'aconsegueix fer tants quilòmetres sense que això vagi baixant?
El parapent sempre baixa.
Sempre baixa.
Tots els sants hi ajuden. Això... Avall. El que passa que nosaltres, els que estem per terra, quan estem per terra, el vent el notem horitzontal, ens ve de la dreta, de l'esquerra, de la darrere, de davant. Però la que tens una mica d'alçada, l'aire és vertical. O sigui, puja i baixa. No?
D'acord.
Aleshores, puges una muntanya, podria ser Ogassa, per exemple, i en allà, per fer una volada grossa, has de sortir aviat i aterrissar tard. I anar el més de pressa que puguis durant tot aquest temps... perquè sigui un vol llarg, no? I aleshores esperes les primeres tèrmiques, o sigui, has de sortir amb els primers tèrmics, que vol dir que el sol escalfa, puges, surts, agafes la tèrmica i mires d'agafar la màxima alçada.
La tèrmica és una corrent d'aire calent que puja cap amunt i t'empenya amunt.
Que puja cap amunt, que és una de les coses més divertides que hi ha, que és girar una tèrmica, perquè no la veus, és transparent. Només tens... poda que sigui massa forta o poda que sigui massa fluixa. Estàs allà variant-te amb una corrent d'aire que te va enlairant i tu has d'anar girant i centrar-la. Caus per aquí, doncs t'acostes més cap allà i tornes a pujar.
Com la detectes, Santi?
Com espiral, no?
Com la veus?
Sí, perquè, clar, bueno, perquè sí, clar, has de tornar allà on eres.
I com la veus? Com ho saps?
La sents. Esclar, sents una accelerada. Però després, quan estàs accelerat, igual que un ascensor, després ja no el notes, no?, que estàs pujant. Per això portem el variòmetre, que és una cosa que pita. Pipi, et diu, estàs pujant, noi. I després vas veient l'altímetre que dellonsis. Després també tens referències dels ocells o dels altres que volen.
Ah, sí?
Home, i tant.
Us fixeu en què fan els animals, els voltors, per exemple, que aprofiten les tèrmiques?
I ells es fixen en nosaltres.
A vegades, pobrets,
els enganyem. Va passar més d'una vegada. Però va bé enganyar-los.
Però què vols dir, els enganyeu?
Tu arribes en un pasto que ets ignorant a veure si puges per allà.
Sí.
I, esclar, no saps per on te pujar, perquè no saps on te serà la corrent o on te rebentarà. I per allà hi ha moltes buitreres, no?
Sí.
I aleshores les buitreres et diuen, hòstia, aquest puta en sap. Ha vist algú, no?
Sí.
I es pensen que jo en sé i després surten. Però després el que passa és que tots surten, els voltors, tots surten a volar i diuen, hòstia, collons, aquest...
Aquest no en sabia tant.
És més curt.
I després, clar, com que són uns animals molt vagos que no remen gaire, se'n van, i després tu ja estàs salvat, no? Perquè si tens al voltant, com a la Vall d'Isona, no?
Me'n recordo
una vegada, allò que arribo allà, hòstia, res, de cop me vaig trobar rodejat de voltors, i després veus un que s'aixapla, un que gira una mica cap allà, que puja una mica, tots van cap allà, jo també, i vam fotre, bueno, 3.000 metres damunt.
Cap amunt?
Sí, tots plegats.
Hòstia, voltors i parapent.
Sí, perquè ells esperen també, és clar, ells també tenen de menjar, estan esperant la tèrmica, la primera tèrmica del dia.
Sí.
I després, a partir d'allà, ells comencen el viatge, se'n van a buscar menjar.
Perquè, i pot ser que us molesteu, diguéssim, que algun accident que hagi provocat algun voltor, no?
És rarament, o sigui... No.
No.
Bueno, alguna vegada algú va xocar, o sigui, però és ben bé que... No, és que tots fem el mateix, hi ha una harmonia. Ens comuniquem.
Hi ha una... Bueno, els que no hi estem molt avasats, no?
Tu tens,
tens una sensació de perill, que no sé si és real, no sé si és perillós volar amb parapent.
La ignorància, és atrevit. Ara. La ignorància. Però, mira, tu, som gent gran i bueno, no ens fem mal. Vull dir, anem bé. El que perillós, bueno... No, ja, jo cuido molt de triar els dies. Clar, si el dia és més bo que jo, sí, fantàstic, perquè pots fer un vol així gros.
Sí, el més important seria la meteorologia.
Triar bé els dies. I ara que els podem triar bé, amb anticipació, fotem unes volades que no havíem fet mai.
Però un dia dolent què vol dir? Un dia que plogui?
Un dia que... No, un dia dolent vol dir un dia que entrarà el vent més tard o que hi haurà una tormenta al vespre o a la tarda. Ah. Per tant, ja la veus a venir, no vas aquell dia a volar. Abans, quan érem joves, sortíem a volar i de cop ens trobàvem rodejat una tormenta per aquí, una tormenta per allà, i se'ns emportava o algú es havia fet un mal.
Tu t'has fet mai mal, allò que diguis, hòstia, vaia susto?
No.
Tu fa 30 o 40 anys que voles, no?, una bestiesa. Ha evolucionat? Com has vist aquest canvi, diguéssim? Molt. Entenc que ha anat evolucionant.
Molt. Hi ha un nivell molt alt de gent. A mi, jo, és una... vull dir, volar amb tots els joves, i no tan joves, per exemple, en Xavi Bonet té la meva edat, i és un mestre, vull dir, fot unes volades. Aquell dia va anar fins ben bé a la Neto i va obrir cap Organyà i va fer una volada a 180 i pico quilòmetres, o sigui, genial.
Mm. Això deus acabar rebentat, per això, o què?
Què va?
No
cansa? Estàs sentat com aquí.
Ah, sí?
Sí.
Assegut?
Sí.
Pam.
Si no tens mal de ombros o braços...
Ai, jo tenia el manguito rotador fotut, jo.
No, doncs... bueno, doncs després gires només cap a un cantó.
Ah, clar.
Però a vegades
et trobes... Estarem tot duro. Sí,
et trobes amb una tèrmica que el primer que la gira gira cap a l'esquerra i dius, hòstia, jo també, no?
Clar.
Però el millor és... és no tenir manies i tant a girar a la dreta com a l'esquerra.
I feu grups així per sortir? O sigui, voleu en grup o és una cosa solitària?
El grup va bé perquè t'ajuda molt, perquè tens referències. I sí, però, no sé, per exemple, aquest dia jo vaig anar cap a Pedra Montañesa tot sol. Bueno, amb l'Antonio Gaviscol, que em va acompanyar un tros.
Sí, en Gaviscol.
Hòstia, en Gaviscol de... Genial, l'heu de seguir.
En Gaviscol?
És de la Bisbal.
Sí. No. Home, és de Lleida.
Per què parleu com si fóssim tots d'un poble molt petit?
Sí, que jo... és que no ho entenc.
És ell que ens ha liat així, eh?
No ho entenc.
És ell que ens ha liat així.
No coneixeu en Gaviscol, no. Perquè és de Lleida.
No.
Sí, l'heu de seguir, perquè sí. Fot una xerrada. Ell era mestre i explica els vols, i xerra com va volant,
sí.
I explica, ara pugem però, aquí, què fem al salt.
Perdona, Santi, que et talli. Quan vas volant, si vas dos, pots xerrar un amb l'altre o no? No us podeu acostar tant, entenc.
Sí, l'Antonio m'acosta i diu, cap a Pedra Montañesa! Dic, som-hi!
Filòsofs.
Sí, però ella es va rajar, se'n va tornar. Ah. I em va deixar a mi sol cap allà, i anar fent. Però portem ràdio.
Ah.
I ara, jo a ràdio no gaire, però porto el Cello, que és una, allò, un telèfon, vas amb el telèfon, a vegades et truca a la telefònica i diu, vols comprar una? I dic, no, que estic...
volant, ara no m'atabali.
Sí. Però i després veiem els altres com volen, veiem un son, un van, i després compartim els vols, que és molt maco. L'XC Context és genial, és una aplicació que veus... Ara podríem mirar els que estan volant ara i seguir-los.
Però tu que dius que fa mitja vida que voles, al principi entenc que no hi havia telèfon mòbil. Això com ho viu a casa? Com et comunicaves abans? Me'n vaig a volar.
Sortir de Roca Corba amb en Jordi Terrades, que envia allà abans, baixava el cotxe, no? Dius, espera't aquí allà a l'estany de Banyoles. I esclar, aterrisso a Berga al cap de 5 hores, no?
Clar.
Truco i vine a buscar.
I com el trucaves? Anaves a un bar a buscar?
No, anaves al bar a buscar un telèfon, sisplau, deixeu-me trucar.
La cabina.
Trucaves i després trucaves a l'Ast, que era el bar allà on estava ell esperant, i dius, vine a buscar a Berga.
De Banyola, saps?
Abans l'amistat era diferent, també, la gent.
Eren més amics, abans.
Ara amb el parapent te'l carregues i fas autostop. A mi encara em pugen, perquè sóc un senyor gran. I
no, fas cara de bon noi.
Sí, però costa, eh? Sí. Però des d'aquí, que ara que m'escolta molta gent, no? Com veieu un senyor o un jove amb una maleta grossa que fa autostop, és un parapentista que vol tornar.
No és un psicòpata amb tot l'arsenal preparat.
No, home, confiança, perquè, no sé, a vegades et passes allà, a la Pobla de Lillet, direcció cap a Ribes de Freser, i no passa ni un punyadero cotxe, t'està allà tres, i em passa un i...
I no para.
I no...
Som desconfiats.
No tant.
Home, si pareu en Santi, tindreu conversa.
Sí, home, ho passareu bé. Ho passareu bé.
No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
Santi, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
Vera!
T'agrada la llangonissa?
No menjo carn. No.
Què dius ara?
Sí, però la meva dona s'ha ficat a menjar carn ara fa 3 setmanes.
No, mira, ja ho podreu celebrar.
Ja servirà.
Ets vegetarià?
Bueno, no menjo carn.
La teva dona, ho has dit perquè et faltava dir el seu nom?
La Marta.
Ara.
No, però de fa poc, perquè ens fem grans, i allò dels ossos que diuen i tal, i diu, començaré a menjar carn.
Vinga, mai és tard. La paraula d'avui és aixerraït. Aixerraït. Persona d'un caràcter molt alegre que transmet i contagia el bon ambient a la resta.
L'altre dia vaig conèixer el germà de Montilla, tu. Mira que arriba a ser trempat i aixerraït. Sembla mentida que siguin germans.
Bé, aixerraït. Es diu quan algú pateix descomposició intestinal, quan la femta no té cap consistència i queda totalment líquida.
Vaig voler fer-me el xulo i menjar més ostres que el meu cunyat i l'endemà vaig anar tot el dia aixerraït.
O sí, aixerraït. Es diu per fer referència a una cosa resseca, d'una gran aixutesa.
Tanta estrella Michelin i tanta història i vam anar a dinar i jo vaig demanar musclos al vapor i em van portar un plat amb un trist musclo aixerraït que semblava un xiclet mastegat.
A, B o C. Santi.
Doncs tu no sóc gaire llegit, jo, però... Jo, la C.
La C?
Però poder ser la...
No. La C, correcte.
Vinga, va, Marta.
La B, que era anar aixerraït, que anar descompost, ara pensava, si estàs allà dalt volant i t'agafa un atac de, hòstia, que has de fer caca, què?
Si l'ho fotut per sota.
Pipí, sí, portem un pitoflà, porto un tubo.
Un pitoflà?
Com? Pitoflai.
Pitoflai, eh?
En diguem pitoflai.
És
sí,
per és pixar.
Un... Però pot haver passat que algú vagi pel carrer i digui, ai, un colom, i digui, me cago en Déu, que això és més gros, eh?
Això és en Santi.
No, això no, però peles de plàtano ho podria ser.
Ah, sí? Hosti, quin susto, no?
Hòstia, si et cau una pela de plàtano de
3.000 metres.
No sé, o el pinyol del préssec.
Oh, collons, això pots fotre mal algú ja, amb el pinyol.
Ja, mira.
No, home, ja no voles per allà dalt, la muntanya.
Ah, no vols ja ningú, ja.
No hi ha ningú. No. Bé, avui dedicàvem el capítol al confeti.
Al confeti. Segurament un dels llocs on més confeti es tira, no sé si ho sabíeu, és el cap d'any de Times Square.
Mira.
Veus, no ho sabia, no.
Això?
No, a mi, per cap d'any, m'agrada molt més tirar serpentina.
La serpentina?
Està bé. I la saps tirar o ets d'aquelles persones que les bufa... No bufeu la serpentina.
Vull dir, que no s'ha de bufar.
No, té un forat, no és un parapent. El parapent es veu que està com fet com perquè es bufi, però, saps? La serpentina té un forat al mig.
És molt gros, aquell forat.
No ho veu.
Però s'ha de bufar una serpentina.
Jo he vist gent bufant serpentines per cap d'any.
Les pantasogres es bufen.
Jo també ho he fet,
per les pantasogres, per les serpentines, no foteu.
Sí. Mira, doncs sí. Doncs deixeu-vos estar de bufera, però parlem de confeti.
Confeti.
La nit de cap d'any a Times Square es llança gairebé una tona i mitja de confeti.
Hòstia de Déu.
Molt bé.
I ho fan manualment, ho fan més de 100 voluntaris, doncs des de les terrasses de Times Square, sí. Quan tiren allà així, mira que maco. Manualment. A més, des del 2007, entremig d'aquest confeti, hi ha barrejats també uns paperets escrits, que si tens la sort de trobar-te'l, que això és perquè durant un mes, el mes de desembre, es planta com un mur a Times Square i la gent hi va deixant els seus desitjos.
Ah, va,
no? Vull, per exemple, trobar feina, sí. Vull enamorar-me, doncs que el meu equip guanyi la Super Bowl. Sí. Ho van enganxant tot allà.
La pau del món, eh?
La pau del món no pot ser més als Estats Units, això.
Clar, això... No.
Val.
No. Llavors, tot això es converteix en confeti que vola pel cel de Times Square, la nit de cap d'any.
Mira,
com a idea està bé, està bé. És una bona merda.
És una mica de triturar els desitjos. No sé si m'acaba d'agradar.
Bueno, per Sant Joan es cremen.
Sí. Santi, escolta'm, ens anem amb aquest missatge. Si veieu una persona amb un parapent a l'esquena, amb una maleta grossa, fent autostop, carregueu-lo.
Ho farem, Santi.
Santi Font, gràcies per venir a seure una estona a la Renaixença.
Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Si encertes la paraula, pots marxar amb una llonganissa sota el braç.
Arnau Tordera, Laia Gluck, confeti i música, com es relaciona això?
Home, confeti i música a mi em transporta aquelles festes majors, home, antigues, canòniques.
L'embalat,
sí, les garlandes, les cadires de fusta, el ball de Rams, oi, el primer amor.
Carai. Que et vas enamorar l'any 63, tu?
Va ser just 2 anys abans, sí. El meu primer amor. Jo en tenia menys, encara era un espermatozoide, però vaig quedar absolutament enamorat.
Va, avui us farem un monogràfic, i és que parlarem de l'orquestra de ball en actiu més antiga de tot Catalunya.
Ei.
Tècnicament n'hem de dir cobla orquestra. Aviat us explicarem per què.
Uh-huh.
I és que estem parlant, atenció, Carles Xuriguera,
a veure,
de ni més ni menys, la cobla orquestra Montgrí.
Hombre! Hombre, visca els Montgrí!
Visca! Visca!
Personatge que us volem contar del seu nom famós, n'hem fet tradició.
Aquesta entitat musical històrica ha estat amenitzant les festes majors, les celebracions i les festivitats dels nostres pobles i ciutats des de l'any 1884.
I segueixen en actiu, eh?
Sí, i tant.
142 anys de trajectòria i en actiu. No, han anat canviant, algun dels components ha canviat.
Es van canviant com les Macedònia, quan es fan grans.
Ai, m'encantaven les Macedònia, a mi.
Avui no parlem de les Macedònia.
Sisplau,
no comparem. Algun dia parlarem només de les Macedònia. No serà avui. Avui parlem d'un projecte que va néixer una mica abans que les Macedònies, perquè, bé, el 1884 encara estàvem en plena renaixença, amics.
Sí.
Ah, mira.
Abans us estàvem comentant aquesta naturalesa dual de cobla i orquestra, i és que els Montgrins combinen des de ja fa molts anys aquest binomi musical, perquè poden interpretar repertori sardanístic i també peces de balls i cançons de tots els temps.
Mm.
Això és ara, però és que quan van néixer, com us deia l'Arnau, ara fa 142 anys, eren només, entre cometes, perquè ja és molt, una cobla.
Oh. Molt bé.
Ai, Carles.
Ma, jo vaig aprendre a ballar sardanes amb ells, eh?
Sí? Home. Tu en saps de ballar sardanes?
Esclar que sí. A mi me'n va ensenyar en Pere Serra.
Ja comencem.
Has de dir noms, també?
Sí.
Santi?
Figuera, saps quina és aquesta sardana o no?
Això és Torroella 1884.
Vull tal-ho. El guió el té davant.
Ai.
Per saber com va néixer aquesta cobla, ens hem de traslladar, en efecte, fins a terres xurigaresques. Torroella de Montgrí.
Torroella
de Montgrí.
Torroella de Montgrí.
Allà un jove músic anomenat Carles Xuriguera...
No.
Un jove músic anomenat Pere Rigau, amb només 16 anys i amb la voluntat de separar-se de la cobla que havia creat el seu pare uns anys abans, va fundar la cobla Montgrins.
Amb 16 anys, eh?
16 anys. Què fèieu vosaltres amb 16 anys?
Hòstia, si t'ho explico, tanca
el programa.
Què ha dit?
Ho ha dit l'Àlex.
Ho ha dit, ho ha dit.
Doncs mira, aquest nano, en Pere Rigau, també tocava el flabiol. Era un virtuós. I això va facilitar que, tot i la seva notable joventut, doncs pogués tirar endavant un projecte com aquell.
És una bèstia a part de raó, eh? La cobla va anar creixent i aconseguint notorietat, però Pere Rigau, que l'havia liderat des de la seva creació, malauradament va morir bastant jove l'any 1909. Va ser llavors quan Vicenç Bou i Geli, que era, atenció, flabiolaire, trombonista, violinista i compositor...
I amic de, amic de casa.
Les regnes. Això com t'anava a preguntar.
Era amic
de casa, no, de l'avi.
Del teu avi.
Home, parava, sí, feien el got de vi junts.
Mira que maco.
Sí, sí, sí.
Hòstia, Xuriguera, és un dels grans noms del sardanisme.
Vicenç Bou i tant.
Bé.
Sí, eh? O sigui, es coneixien i...
Sí, carai. Bueno, i la família Bou, a més, carai, és una família molt coneguda i molt de Torroella i molt, collons, molt
estimada. És com si ho hagués fet en Xuriguera mateix.
No, només faltaria. No li arribo la sola a la sabata. No
bé, doncs, el bon amic d'en Xuriguera...
No,
de la família.
Esteu perdant molt, això, eh?
El bon amic de la família Xuriguera, en Vicenç Bou i Geli, va dirigir la Montgrins gairebé 20 anys i va deixar algunes de les sardanes més emblemàtiques del repertori. Ai,
va, aquesta sí que se sap.
Quina és aquesta?
Llevantina.
Llevantina.
Ah.
Sí, home, mare de Déu, quina siga, la quan se la treu.
És així, la lletra?
No.
Una secció tan maca i només han parlat.
La lletra una mica així com fora de la convenció, que deia això.
Sí. Un que s'és masturbalat a la cigala. Esteu fotent una secció, no?
No, és veritat.
Està nerviosa, jo. Bé, la Llevantina, de Bou i Geli, va ser composta l'any 1922, un tros de sardanot. En aquells anys, la cobla Montgrins estava en absoluta plenitud, però anys més tard va arribar la malaurada Guerra Civil Espanyola i el franquisme, com ja sabeu, ho va estroncar tot plegat.
Vaja.
L'agrupació, però, es va mantenir i va anar tirant endavant com va poder, malgrat els intents folcloritzadors dels tentacles del franquisme.
L'any 1956, Martirià Font, intèrpret de tible i compositor, va assumir la direcció de la cobla i va fer un canvi radical.
En aquella època, la influència de la música de big bands estatunidenques era ben notòria, una nova moda que arribava amb força. Doncs Martirià Font va decidir incorporar a la formació diversos instruments vinculats a les big bands: saxos, clarinets, trombó de vares, percussió i també la veu. Canviaven les modes i la copla esdevenia una copla orquestra capaç de sonar com una festa major sencera. Quan arribis a dalt la cadena,
mira el riu i la vall que has deixat. Vols ballar, nena?
Ai, feia. Home,
les filles d'en Font?
Sí. També són amics de casa teva.
I el fill? No, miren aquest programa. Ah, fet, la Mariona me va fer una consulta una vegada d'un...
Fixa't.
D'un convidat que teníem.
Veus que bé.
Molt de la referència.
Bé, doncs aquelles coples que fins llavors havien tocat bàsicament repertori sardanístic van començar a incorporar nous repertoris als seus concerts, des de ballables, cançons al moment, fragments d'òperes i molts més. I en molts casos, fins i tot, els mateixos músics de la copla van haver d'aprendre a tocar altres instruments per poder respondre a aquestes exigències que arribaven de la nova música. Mm-hmm. És a dir, perquè us feia una idea, un dia de la Montgrins era... ben d'hora al matí, música solemne per l'ofici. Una mica més tard, cercavila o processó... al migdia.
Això als programes de festa major d'abans sempre sortia.
Sí.
A la tarda serenates, sí. Al vespre no sé què, i era la mateixa orquestra.
Encara,
mateixa orquestra.
Encara segueixen.
A Torroella de Montgrí encara passa això.
Sí.
Això, i acabaven això, sardanes migdia, concert a la tarda i ball a la nit.
Avui aquesta formació dual de copla i orquestra ja no és tan habitual com ho va ser durant la segona meitat del segle XX, però hi ha grans entitats musicals que encara ho cultiven. Principal de la Bisbal, Salvatana, Meravella, Costa Brava, Rosaleta...
Feixades, és el teu moment.
No dic res, perquè...
És el moment d'en Feixades.
Deixeu-me acabar, que en Feixades ja té massa protagonista.
Quins amics tens, tu, Feixades?
No, un altre dia ho explicaré.
Olines.
No,
ara ho expliques.
Orquestra Meravella.
El meu avi va ser dels fundadors de l'Orquestra Meravella, la gran orquestra internacional Meravella. Però esteu parlant dels Montgrins, i no...
Feixades, ens ho apuntem, però acabarem amb una peça que homenatja justament totes aquestes formacions, una peça, en aquest cas, de La Trinca. Els hi va dedicar en bona mesura aquest disc Festa Major de l'any 1970 a l'Embalat. Música mestra. Ballem ben agarrats com un permís oficial. Visca l'Embalat, visca
l'Embalat, que hi ha pares i mares i molta gent com cal. Queda pendent parlar del Meravella, doncs. No m'he quedat amb l'intriga.
75 anys estan fent ara, actualment.
Ah, clar, no pots combatre contra 142 anys. No.
L'Embalat, eh? A veure si anem més sovint a L'Embalat. Mira, seria ben bonic.
Vols dir que en queden gaires?
Sí, Arnau Tordera, Laia Gluck, moltíssimes gràcies.
Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'arribada de l'home a la lluna.
Porto l'indi, que és una barreja entre pomerània i gos llebrer. No, que m'equivoco. Un llebrer italià, que això és molt important per la nostra història d'avui.
Pomerània.
Llebrer pomerània.
Què és això?
Això t'ho has inventat.
És una raça de gos.
És una raça. Sí. Veiem-lo i sortim de dubtes.
Mira'l.
No es veu. No es veu.
Empanat.
Si feu una foto amb un gos negre, no la feu contra llum.
No, perquè no es veu bé. Només se li veu una orella il·luminada.
Sí.
Bé, té 4 anys, és de Badalona, i un dia, pobret, no sé, potser perquè era tan negre, no el van veure i una bici el va atropellar.
Què dius ara?
Però ens hem de quedar amb això.
Si ets
negre,
m'he equivocat. No et
veuen? Els gossos.
Els gossos.
Ah. De nit.
Ah, bueno, de nit, clar, sí. Si hi ha poca llum, sí.
Exacte,
oh, i si el de la bici és segur, hi ha molts factors.
I si va ràpid amb la bici...
Sí, noia. Sí.
Bé, doncs això, ens hem de quedar, sobretot amb allò que m'he equivocat, que té genètica italiana.
Mira que bé.
Quedat-nos amb això on s'ha equivocat la Mercè, precisament.
Anem-ho repetint.
Anem-ho repetint.
Genètica italiana.
Sí.
Perquè els italians protagonitzen el capítol d'avui.
Sí.
Els acompanyem en una ofensiva militar a l'Àfrica.
Amb un gos de genètica italiana que la Mercè no havia dit.
Havia dit. Sí.
Avui passegem el gos per Adwa, imperi d'Etiòpia. És l'actual Etiòpia. 1 de març de 1896.
No fa tant, eh?
Ja hi som,
Ens sembla que és molt lluny, però...
No fa tant.
No fa tant. Encara hem patit conseqüències, eh?
Home, i tant.
De... No fa tant.
L'imperialisme viu un moment àlgid. Els grans imperis estan en el seu màxim apogeu i els imperis que encara són novells, com l'italià, intenten créixer. El govern italià ha desplegat 18.000 soldats a la regió d'Àdua, situada a la zona de la Banya d'Àfrica, amb l'objectiu de conquerir aquell territori.
Ja es veu que no se'n sortiran pas.
Mar de Déu, i tant, que se'n sortiran.
Ja veurem.
Sí,
ja veurem. Sabeu on som o no, més o menys?
Sí, a la Banya.
La Banya d'Àfrica.
Sí, que t'he entès.
Val. Ja ho descobrirem.
Tu veus l'Àfrica?
La Banya.
Doncs la Banya.
Sí, senyor. De moment estan confiats de que tot anirà bé, els italians. Han conquerit Eritrea. És maco, Eritrea.
Eritrea no hi està mai.
Jo no sé pas on és ara, això sí que vaig perdut.
A l'altre costat, a la Banya. Punta.
Sí, a l'altra Banya.
A l'altra Banya.
N'hi ha d'haver dues de Banya.
És com un croissant, l'Àfrica.
L'Àfrica és com un croissant. De moment estan confiats que tot anirà bé, han conquerit Eritrea, com us deia, i l'han convertit en la seva colònia. Res fa entreveure que l'operació de prendre el control a la zona d'Àdua, a la Banya de l'Àfrica, hagi d'anar malament. Els italians estan segurs que l'operació serà un èxit i l'Indi, el nostre gos que ens acompanya, també ho creu.
És italià.
Clar.
Bueno, us ho recordo.
La Mercè ho havia dit malament.
Sí, ho havia dit malament, però...
El gos té genètica italiana.
Ja ens n'hem encarregat entre tots, que quedi clar.
Té genètica italiana, és un gos, ja sabeu que els italians fer-se el xulo en saben.
Ui,
per tant, el gos és optimista, eh? Creu que aconseguiran conquerir aquell territori. L'imperi italià disposa d'un gran nombre d'efectius i també té mapes de la zona amb els que s'han de poder orientar sense problemes, si més no en teoria. Això és un detall important, quedeu-vos amb això. Ja. Els mapes. Ja. En teoria haurien d'anar.
Ai, mare de Déu.
En teoria. Comença la conquesta i ho fan amb la confiança italiana pels núvols.
Soldats! El pla no té fissures.
Bueno.
Vostè qui és?
No, res.
El pla no té fissures. Les instruccions són simples. Cal atacar l'enemic a primera hora, tots a la vegada i per totes bandes.
Sí, senyor!
Més fort.
Sí, senyor!
Atacarem la ciutat d'Àdua, a Trenc d'Alba. Serem quatre grups. Cada grup té l'objectiu d'ocupar un dels turons que rodegen la ciutat.
Perfecte, senyor! I després què, senyor?
Un cop siguem a dalt dels turons, rematarem la feina.
Bé.
Baixarem des de dalt, ho farem a primera hora, tots alhora i per totes bandes.
Això ja ho he dit abans, senyor!
Perdoneu, sí, em repeteixo perquè, bé, estic una mica nerviós.
D'acord, senyor.
No passa res, senyor. Una pregunta, senyor.
Sí.
Com se suposa que hi hem d'arribar, en els turons aquests que ha dit abans? Com... Que és que jo aquest país no me'l conec.
A mi em passa el mateix, senyor.
A mi em preguntes, dius, el Montgrí, sí, ja
t'hi porto. Jo per Arbúcies també et porto.
Però...
Evidentment, dius, anem a la Font del Ferro i d'aquí em porto...
Però veure, pallussos, que no heu sentit el narrador...
D'acord, senyor.
Ens ha dit que teníem mapes per orientar-nos.
Ah, coi, així sí.
Agafeu-los i sabreu cap on us heu d'encaminar.
Ah, vale.
Senyor!
Senyor!
Visca Catalunya!
No, Catalunya no.
Som italians.
Els soldats inicien la seva marxa i, tal com està previst, parteixen dividits en quatre grups. Un atac simultani ben coordinat com el seu hauria de deixar l'exèrcit etíop sense capacitat de resposta. Però hi ha un parell de petits inconvenients que no han previngut i que a hores d'ara encara desconeixen. El primer és que els 18.000 homes que formen l'exèrcit italià, pràcticament la meitat són àscaris.
Què dius que són?
Àscaris.
Àscaris?
Àscaris.
Àscaris?
Saps què són els àscaris?
No tinc ni idea què són els àscaris, però escolta, que cadascú sigui el que vulgui. Si paguen impostos...
Ara.
Ah!
Com fem tots, eh?
Com si vols ser mestalis.
Ara.
O flistalis.
Àscaris.
O crossmestis.
Són àscaris.
Que sigui el que vulguin.
Els àscaris són africans que estan a les ordres dels exèrcits europeus. Pel color de pell, són autòctons, no pas colonitzadors provenients d'Europa, però en aquest cas defensen els interessos de l'imperi italià.
I què passa? O sigui, això és un problema?
No.
Què és aquest racisme?
No, és racisme. No, és que... Però, aviam, els àscaris són negres. El problema és que els italians tenen una feinada de Déu per entendre's amb els àscaris, perquè no parlen italià i els italians tampoc parlen el seu idioma, diguéssim.
Ah, però els italians sí que parlen italià.
Italià sí, però amb els àscaris no hi pots parlar italià, saps? El panorama a l'hora de fer-se entendre entre uns i altres és un festival. La incomunicació entre ells és tan gran que els italians vesteixen els àscaris amb unes faixes de colors...
Ah, fixa't.
Sí, per simplificar la comprensió de les ordres.
Així és com si fossin castellers, no?
Més o menys, sí. Els italians divideixen els àscaris per colors... Trobo tant, no és cap falta de respecte, no. En cap moment.
I tu dius que és per simplificar?
És per simplificar.
No li sé veure, la simplificació.
Bueno, perquè si has de dir aquest i no et saps els noms, el blau i que vagi amb el vermell,
vale.
El taronja amb el blau. Sí, anar fent. Vale. Sí, és així.
És una mica el de la via catalana.
Només t'has de prendre el nom dels colors amb el seu idioma, sí, sí, i ja això està. Ah. És així.
Tu vas amb samarreta groga i tu amb samarreta vermella.
Ah, exacte.
Ei, mateix. Tu, ei, el de vermella, el Ahram, tu, què? Tira cap a la dreta, va.
Ai, que bona.
No, què no, tu, el de blau, tu, no, tu no, el de blau, estic parlant amb el vermell, amb Ahram, tu, estigues quiet.
El merder és considerable. El gos que ens acompanya es mor de vergonya. Pobre indi, tan italià que se sent, eh? Doncs oita, s'acaba de fer-se el xulo perquè l'escena és ben dantesca. La falta de comunicació no és el pitjor problema que tenen. Resulta que quan els grups es divideixen i van seguint les instruccions dels mapes que els hi han donat, s'adonen que els mapes estan malament.
Això és perquè deuen fer servir el Google Maps.
Pot ser.
No com els que som els més guais del món, que anem amb el Waze.
Ai, que pesats que
són. És el que va bé, el Waze.
No hi ha persona més pesada al món que un idiota dient
has de fer servir el Waze.
Ei, que s'ha de fer servir el Waze.
Jo sóc entingador Waze.
Sí, no?
Sí, m'ha acabat les multes,
eh? És que el Google Maps no va bé, eh?
Perquè no hi ha les multes.
Ah, sí?
Jo pagava cada any 700 euros de multa.
Quines multes?
Els radars no hi deuen.
Però això no és pas culpa del mapa.
Amb el Waze m'ho marca tot. Aneu amb Waze. Aneu amb Waze.
Veus, ja està.
Som tan
pesats.
Amb el Google Maps ja entreu per la Meridiana, a Barcelona.
Si respectes les normes de circulació...
Per Sant Jordi.
Ara.
Per Sant Jordi vaig fer casa al Waze i què? I em peio també, i què?
Som al 1896. Els mapes estan fets a mà. No hi ha Waze ni Google Maps. I els qui han fet els mapes, bueno, es veu que no es coneixen la zona tan bé com es pensen.
Vaja.
Estan fets amb el cul, nois, no quadra res. Els han fet de memòria, basant-se en el que recordaven d'antics viatges. Tu, anem a dibuixar l'Àfrica una mica. Un allà a la reunió, és com un croissant, una banya. Els mapes són plens d'imprecisions, els noms dels turons no lliguen, de cop apareix un barranc que no hi hauria de ser, hi ha distàncies entre punts que teòricament eren pocs metres i acaben 100 quilòmetres.
Aquí hi ha algú que perdrà la feina, eh, Peyu?
Sí, sí, probablement, perquè hi ha tants errors en aquells mapes que la situació es torna ben ridícula. Les tropes s'han perdut completament, no saben pas on són.
Capità!
Sí!
Escolti, capità! Tenim un problema, capità!
Ja ho crec que tenim un problema. Què dimonis hi fa una dona al meu exèrcit? Hòstia. On s'has vist una bestiesa d'aquest calibre?
És cosa dels guionistes, capità!
Què?
Sí, perquè va arribar un correu electrònic on deia que la Laia i jo, quan hi havia coses d'aquestes de guerra, només fèiem de mestresses de casa i d'infermeres, capità!
Això és veritat,
no? Sí! I per això avui sóc soldat, capità!
Oh. Això ha passat en aquest programa?
Ha passat,
ha passat.
Quins poques soltes! Bé!
Sí.
És igual, i quin problema dius que tenim?
Doncs que ens hem perdut, capità. Portem hores fent voltes al mateix lloc, capità.
Coi de mapes, així no es pot conquerir res. Quines ganes tinc que inventin això del...
Waze. No li posaran multes, no li posaran multes, capità.
Potser no us ho sembla, però la situació que s'està vivint a les files italianes és delirant. Som en plena nit i estan completament perduts enmig d'Etiòpia. Heu de tenir en compte que estan tan desorientats que en un moment de desconcert dos grups es troben de cara en un mateix pas. I és un pas tan estret que es barregen els uns amb els altres i tarden una hora per refer els dos grups.
Tu em sones, no?
Sí.
La teva cara, a tu et connecta... Tu anaves amb mi, no?
No.
No anaves en el meu grup?
No, no, hòstia, quin grup... No, jo venia d'allà...
Amb els blaus o amb els vermells?
Jo amb els grocs.
Hòstia.
Amb els grocs? El grocs no n'hi havia, en aquesta vegada...
Ah, no.
Eren taronges.
Taronja.
Jo anava amb els taronges?
Jo no.
Ah,
i ara anem junts?
El nostre gos, l'indi, es mor de vergonya. No n'hi ha per menys. La situació és patètica perquè haver-se perdut dona tot l'avantatge a l'adversari. En lloc d'atacar a trenc d'alba tots junts, des de totes bandes, com deia el soldat, els italians arriben
com
a Àdua...
Soldat?
Perdó, el capità. Perdoni.
El soldat sóc jo, capità!
Sí, és veritat. Els italians arriben a Àdua per separat, desperdigats els uns dels altres, i això fa que la defensa d'Àdua resulti tremendament senzilla pels etíops. La desfeta italiana és inevitable. Els seus soldats cauen com mosques. Mirant el nombre de baixes per cada bàndol, la batalla sembla força igualada i fins i tot semblaria que la podien haver guanyat els italians, perquè són 6.000 soldats italians morts contra 7.000 baixes de soldats etíops.
Home, no bé, hòstia, els hem fotut, eh?
No.
Hem anat bé, no?
Sí, quan sapigueu els nombres absoluts, s'ha de saber que han lluitat 18.000 italians contra 100.000 etíops.
Oh, collons.
Ostres. 100.000.
Sí, clar, de 100.000 els n'hi han matat 6 i els altres de 18 els n'hi han matat 7. Fent números veureu que el percentatge és insultant. Els etíops han rebentat l'exèrcit italià. Se'ls han carregat el 70% dels efectius.
Arnau,
vas començar el programa d'aquesta casa fotent uns personatges meravellosos i tot triomfals, tots. Ha anat caient la cosa.
No, la decadència.
Tu s'hauria d'anar basqueixant i mira què em donen al final.
Vaya merda de
captar. Acabaré fent dels teus personatges aquests pòtols.
Vaya merda de capità que ha representat ara.
Remuntaré.
La batalla d'Àdua dura menys de 10 hores i ho fa amb una aclaparadora derrota italiana. La matança que han rebut és de les que fa història. Els soldats italians que sobreviuen a la carnisseria tenen una sort dispar. Els europeus se'n surten bé, els utilitzen com a moneda de canvi amb Roma.
Bueno, a mi encara, de mi encara en trauran alguna cosa, però en Xuriguer...
El pagaran?
No, hòstia, sí, però al contrari.
En canvi, els àscaris tenen menys fortuna. Per ells, els etíops els tenen reservat un càstig molt més sever. Els consideren traïdors, venuts als colonitzadors europeus, i se'ls hi aplica una condemna ben sàdica. Se'ls hi amputa la mà dreta.
Hòstia, la dreta.
Sí. Oh, oh,
per favor.
Hòstia, na...
I se'ls hi amputa també el peu esquerre. Ai. Clar, t'has d'acordar les sabates en diagonal.
Ah, sí.
Bueno, i amb les dents.
Les sabates no, eh?
Però només la sabata, una. I no pots anar amb crosses, tampoc.
No.
Ah, clar.
Està mal fet.
Bueno, ni jugar a pàdel.
No, no. Bueno, i tantes altres coses.
Bueno, ja és que li has de dir coses.
No, vull dir que si et tallen un peu encara pots anar amb crosses, sí, però si et falta una mà és mal parit.
Sí, clar.
És de mal fer. En fi, anem a veure si el nostre gos ha sobreviscut o no a aquesta batalla a Etiòpia entre els italians. Tenim un àudio, Mercè, del propietari?
Sí, l'Adriana, la propietària de l'Indi.
Sí.
Que a veure què ens diu. Per si no tens prou pressió, perquè t'ha tocat a tu.
Qui és ella?
Soc la Marta.
Marta. D'on ets, Marta?
De Torelló.
De Torelló, Marta. Aviam, sentim la propietària.
Amiga, persona o reptilià. Si us plau, salva l'Indi. És la nostra única esperança. No pot morir d'aquesta manera. Et convidem a conèixer-lo, si el salves. Pensa bé la resposta, si us plau.
Pensa bé la resposta.
Ja es veu que es morirà algú.
Sí. Ah.
Vinga, reptilià.
Hem parlat molt d'Etiòpia.
Sí.
La pregunta és evident. Quina és la capital actual del país?
El gos es mor.
Ai, ai. A. Abuja. B. Maputo. O C. Addis Abeba.
La C.
La C, eh? Addis Abeba. L'Indi és... Viu! Oh!
Molt bé, si és que tinc un ull.
Sí. Molt bé. Sí que aneu bé de geografia, Torelló, tu.
Bé, eh?
Jo no l'hagués pas dit, aquesta, eh? L'Indi ha tornat a casa sense ni una rascada, però amb l'orgull ferit. Al principi estava ben orgullós de la seva genètica italiana, però ha tornat a Badalona amb la cua entre les cames. Quin ridícul que ha presenciat. Sort que ara que torna a ser casa, ningú li recorda el que ha viscut. Saben que si li treuen el tema s'indigna de mala manera el pobre. Li prefereixen no fer-lo patir. L'Indi. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres!
I en el vostre esperit!